migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb tots vosaltres. Avui, dins de moltes efemèries que hi ha, una de les que d'aquests dies mundials que tenim per posar el focus en determinades situacions perquè no quedin una mica marginades, encara que aquesta és prou difícil que quedi marginada. Avui és el Dia Mundial de la Diabetes. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Diabetes. Ja sabeu que la diabetes... hi ha principalment dos tipus de diabetes. La 1, diabetes 1, la mellitus, i la diabetes 2. La primera, doncs, ja habitualment es presenta en l'adolescència, infància-adolescència, habitualment, la majoria dels casos, no sempre, però habitualment, encara que pot sortir en qualsevol moment de la vida, des del naixement fins a més tard. I la 2 és la diabetes més comuna i és la que està associada a l'edat. Quan es fem grans, que el nostre pàncreas ja no funciona de la mateixa manera, que fem una vida més sedentària, sense exercici, l'alimentació, llavors és quan apareix aquesta diabetes tipus 2. Diabetes és el que comúment es coneix com tenir sucre a la sang. Sucre a la sang, és la glucosa, bàsicament. A Catalunya, si posem xifres, al voltant de 600.000 persones tenen diabetis a Catalunya. I la meitat, això és una qüestió molt d'expectació de valoració, no? La meitat està sense diagnosticar. Cada any, a Catalunya es registra entre 250 i 270 nous casos de diabetis tipus 1. La mellitus, la que és per tota la vida. En catalans, de menys de 30 anys, que seria més o menys aquesta forquilla on entren el debut o la detecció d'aquest tipus de diabetes, no? La més comuna és la tipus 2, que afecta el 90-95% dels pacients, en aquest cas, i ja està més associada doncs, a l'obesitat, a l'edat, al sedentarisme, en aquest cas, no? La diabetis... és una malaltia autoimmune. Això què vol dir? Vol dir que el nostre sistema immunitari comença a atacar a les cèl·lules del cos, a les nostres pròpies del cos. I en aquest cas, parlo de la diabetes tipus 1, el que fa és atacar a les cèl·lules del pàncreas, que són les encarregades de produir insulina. La insulina és aquella hormona que ens ajuda a tenir energia. És a dir, quan tu menges un bon plat de macarrons, d'hidrats, el cos el converteix en glucosa. La glucosa és l'energia, la benzina que necessita el nostre cos per funcionar. Sense glucosa ens morim directament. Si no hi ha glucosa, te mueres. Llavors, què passa? Perquè les nostres cèl·lules agafin aquesta glucosa, aquesta energia, necessiten la insulina. La insulina és la clau que fa... que entri aquesta glucosa. Què passa quan no està aquesta clau? Que és quan tenim diabetes, quan no funciona. Llavors el nostre cos, com no pot agafar la glucosa, comença a agafar greix, comença a agafar energia del greix, dels músculs del nostre cos, i el procés, aquest procés, és molt tòxic. Per això la gent pot morir de diabetes i tenir moltes malalties. És molt tòxic. Per això els diabètics s'han de punxar insulina, perquè les nostres cèl·lules tinguin aquesta clau per agafar la glucosa del cos. Com és el dia a dia d'un diabètic? De fet, ha avançat molt la qualitat de vida. Els pacients de diabetis ja ha avançat molt i molt. Tant que avui en dia és més fàcil. Hi ha fins i tot bombes autònomes que t'ajuden directament de forma automàtica, hi ha sensors, i la tecnologia ha tirat per aquí. Ha tirat per aquí davant de la impossibilitat ara mateix, de trobar una solució per evitar que el nostre sistema immunitari ataqui aquestes cèl·lules. Parlem precisament amb una persona que és diabètica, tipus 1, va debutar jove, es diu Irene Domínguez, per parlar del seu dia a dia. Com és? Irene, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per comptar per nosaltres avui.
És un plaer, home, i gràcies a tu per explicar-nos i donar testimoni de tot això. Tu ets diabètica, correcte?
Sí, jo tinc diabetis des de farà 13 anys, des dels 13-14 anys.
És a dir, ara tens 26-27 anys.
Exacte, sí.
Com ho vas detectar? Com va començar tot això?
Uf, aquest viatge, el moment del debut és bastant crític, realment, sobretot en un entorn on potser no coneixíem aquesta realitat. Hi ha molts símptomes que ara, amb perspectiva, eren molt evidents el que em passava, però com tot, no, quan es coneix, es veu ràpid. Bàsicament, vaig perdre molt de pes, bevia moltíssima aigua, estava molt cansada, però quan parlo de molt de pes és que potser em vaig aprimar 13 quilos en 3 o 4 mesos. Una de les meves tietes es pensava que tenia anorèxia. Els meus pares veien que algú em passava perquè anava molt cansada. Sí que és cert que al moment del debut justament estava estiuejant al poble d'on era el meu pare, llavors no era molt a casa, però la meva cosina també recorda com que constantment volia anar al lavabo a veure aigua, que són un dels símptomes també, però fins i tot es va arribar a enfadar amb mi perquè jo necessitava anar al lavabo, que era com... És innecessari, segur, però no, jo ho necessitava de veritat. I el cos es deteriora i va donant senyals fins a un punt que com no vagis a l'hospital, pots tindre un ensurt molt, molt gran, o més gran del que potser vam tenir nosaltres.
Llavors tu vas anar a l'hospital o com van... en quin moment te la diagnostiquen? Suposo que en aquell moment, per tot el que m'estàs dient, no has dit, deixa que em facin un xequeig, no? Perquè
i
això no pot ser, no?
Va ser molt irònic perquè va haver bastanta negligència mèdica, perquè el meu pare és un poble de Saragossa molt petit i vam anar al metge que hi havia en aquell moment allà i em va dir que tenia angines, i a part de diabetis tipus 1 també tenia angines, otitis. Jo era un circo en ese momento.
Ja.
I llavors vaig anar al metge, els meus pares no van sortir molt contents ni amb el tracte ni amb l'opinió donada, perquè jo recordo arribar a respirar com un gos, no? Sobretot per la nit, que jo no era conscient de que feia totes aquestes coses. El meu cos estava en mode supervivència. I vam voler una segona opinió i vam anar al poble del costat, que és més gran, i ja al moment que em van veure em van mirar la glucosa. Recordo que posava 356, ho tinc gravadíssim, jo no en tenia res, però clar, un debut de 356 després d'estar com 12 hores dormint, vomitant, com no ja tenia res del meu cos que hagués afegit glucosa, no?
Perquè la glucosa normal en sang d'una persona que no tingui diabetes, quina seria la normal?
Sense diabetes, entre 80 i 120, estirant molt amunt.
I tu estaves pràcticament a 400.
I jo estava gairebé a 400 després d'estar moltes hores sense ingerir res. O sigui, el meu cos realment potser dies abans havia estat tranquil·lament a 500 i pico a l'hora de menjar. O sigui, la cosa és que quan tu debutes, la hormona del pàncreas s'ha anat dormint i no...
Ja, no produeix insulina.
No funciona.
Bé, en aquest cas ja t'ho diagnostiquen i ja comences amb la insulina, no? A punxar-te insulina. Quantes vegades et punxes insulina al dia?
Ara mateix vaig... Bueno, en aquell moment va ser ambulància i corriendo hacia el clínico de Zaragoza. I en el tractament que em van posar en aquell moment era amb bolis. I em punxava unes 7-8 cops al dia la insulina. Després m'havia de mirar la glucosa en sang en el dit, perquè parlant de fa 13-14 anys no teníem els sensors que ara ens donen molta qualitat de vida. Mm. El sensor és una rodona que molts cops es pot veure al carrer, no? Ara som molt reconocibles les persones amb diabetes i ara els infants que debuten ja surten amb això, i jo crec que va superbé, però fa 13 anys no ho teníem i ens havíem de mirar sempre en sang. Mm. I ara el tractament que porto és un infusor d'insulina i entonces quizá me pongo más veces de 6 o 7 o menys, en funció del que menjo. Amb el tractament que porto ara, tot és molt més flexible.
D'acord. Clar, el problema és estar pendent sempre... Un s'arriba a acostumar, és a dir, quan... Fins que... Bé, no te queda cap altre remei que acostumar-te, evidentment, perquè això ja és per sempre. Llavors, en quin moment... Mm. Tu ja ho interioritzes, perquè, clar, és un canvi, no? És un canvi d'estar pendent de la insulina, clar, de punxar-te del que menjo, del pes, de si són hidrats, de si no són hidrats... De... Llavors, en quin moment de la teva vida ho interioritzes i tot això passa a ser una rutina més?
Clar, aquesta pregunta em sembla superinteressant i molt necessària també per parlar, perquè tinc molts coneguts o fins i tot amics, no, que també tenen diabetis arrel de projectes d'aquí, de l'Associació de Diabetis de Catalunya que tenim, i molts cops en parlem de que realment t'acostumes, perquè jo crec que aprens a viure amb això, no? Perquè és la manera de sobreviure, però jo hi ha molts dies que ploro, que tinc ràbia, que no vull, que no vull tenir-la, perquè és que és agotador, sobretot a nivell mental. És arribar a haver de prendre unes 50 decisions al dia només al voltant de la diabetes. Llavors no és tant el punxar-te, sinó és despertar-te, mirar quan estàs, llavors en funció de quan estigui esmorzaré ara o em poso la insulina i em dutxo per fer el temps d'espera, bla, bla, bla. Llavors tot el cap, o sigui, tota l'estona el cap està maquinant. I és molta energia, això.
Ja. Bé, suposo que arriba un moment que tot això ja és un dia a dia i ja fas pràcticament com un automatisme, suposo, no?
Hi ha èpoques.
Moments. Com veus el futur? Perquè és veritat que ha avançat molt, sobretot en qualitat de vida, parlaves dels sensors, parlaves de moltes coses, i tu què esperança tens en el futur de la diabetes? És a dir, cap a una cura.
A mi m'encantaria que hi hagués una cura, ara mateix si m'agraden, jo l'afirmo. Sí que és cert que jo el que veig més factible és que hi hagi més eines per poder viure millor. Una cura, no sé si l'acabo de veure com a curt termini. Al final és una patologia que fa 100 anys la gent es moria i actualment ha evolucionat tot superràpid i la qualitat de vida que tenim en comparació amb fa 10 anys és molt millor. Jo crec que vivim amb molta més tranquil·litat, molt més en el present, amb més seguretat també, però queda molt per fer, així que per aquí també faig una crida que, sisplau, s'investigui i donem veu, perquè al final és una condició que ens afecta gairebé el 9,6% de la població.
Doncs, escolta'm, Irene Domínguez, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos una mica, fer-nos 5 cèntims de què és un dia a dia amb la diabetes. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a tot això.
Molt amable. No, gràcies a tu per atendre'ns. Bé, doncs aquesta és la situació i és una malaltia que ara mateix... Per què el nostre sistema immunitari ens ataca a nosaltres mateixos? Com totes les malalties immunitàries o autoimmunes, doncs no, la cosa no està gaire clara. Va, una estoneta parlarem amb l'Enriqueta i després actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els esports i després parlarem d'una professió que està en crisi, com pràcticament totes les del sector primari, la de pescador. En aquest cas, pescadora, perquè parlarem amb l'única dona pescadora de Barcelona. Barcelona també té vaixells de pesca, també, encara que no s'identifica amb això, no? Doncs en parlarem aquí, a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Sientes pesado, cansado, hinchado? ¿Necesitas perder más de 5 kilos, llegar a fiestas, a estas navidades con dos tallas menos? Pues mira, con el plan 1-2-3 vas a perder mucho volumen y peso fácil y rápido, y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Efectivamente, si quieres adelgazar, con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir rapidísimo, porque es natural, apto para todos, ¿eh? Hombres, mujeres, y al bajar de peso mejoramos nuestras rodillas, regulamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Vas a perder un montón de centímetros de volumen en la barriga, muslos, brazos, y perderás de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, retención de líquidos, hinchazones, y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Sí, que son prebióticos, que mejoran la digestión, nos despedimos del estreñimiento, y en esta semana ya bajamos más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento del control de peso con las cápsulas que queman y captan la grasa.
Claro, para que nos ayuden a seguir perdiendo peso. Y el resultado en esas 3 semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. Tiene registro sanitario, es eficaz y económico.
Y además sin dietas estrictas, ¿eh? Y en solo 3 sencillas reglas, mira, pues limpias, renuevas y el control de peso con el plan 1-2-3, que es drenante, deshinchas, perdón, sin pesadez, sin efecto rebote, sin tener que desplazarse a ningún centro, pues lo vas a recibir por mensajero sin gastos de envío, donde tú decidas, donde tú digas. Y muy importante, está fabricado a base de plantas, minerales, vitaminas, es decir, es natural. Así que infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53. Y además, Enriqueta, ¿qué nos llevamos gratis con el plan 1-2-3 esta semana?
Pues mira, Cruz, a todas las llamadas de hoy de Cadena COPE, llamando al 650-51-52-53, gratis el gel adelgazante caliente, reductor con rolón, destructor de esa grasa que nos ayuda a bajar volumen en muslos, barriga, caderas, solo usándolo una vez al día. Pero también de regalo las 3 infusiones, ¿eh? La lipo, más la detox, más la drena. Gran promoción.
Sí, señor, ¿eh? Oye, Enriqueta, te has dejado una cosa. Ya. Perdóname, ¿eh? Estaba aquí mirando y digo, aquí Enriqueta se ha despistado. La caja de galletas.
No. Que sí, que no. Que no me... digo, bueno, me la pedirá Cruz.
¿Eh? Sí. Pues yo por pedir...
Que no quede... Bueno, pues vamos a los oyentes también de regalo la caja de galletas dietéticas naturales elaboradas por nosotros, que son saciantes, que son adelgazantes, que están buenísimas, que sí, que también te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora, 650-51-52-53, que vas a perder una media de 4 a 7 kilos en 3 semanas, vas a bajar más de 3 centímetros de volumen, vas a tener una figura 10 estas fiestas. Así que repito el teléfono para que me llames ya, 650-51-52-53.
Y lo recibes por mensajero y sin gastos de envío, 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es rápido, seguro, eficaz. Llama ya ese teléfono, 650-51-52-53, y ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sin compromiso, y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Sencillo y rápido. 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets.
Patunets Morgans, per tu també. Adeu.
Professions en crisi, perquè són professions dures, que s'han de treballar, perquè, a més, tenen un relleu generacional molt baix, i que fins i tot a vegades els propis professionals diuen: mira, fill, dedica't, o filla, dedica't a una altra cosa. En aquest cas, el sector primari està molt castigat per aquestes coses, molt, molt castigat. I el sector primari és essencial, essencial per nosaltres. Després, en una estona, parlarem de la professió de pescador des del punt de vista de vaixells de pesca al port de Barcelona. Si tu penses en Blanes o en Palamós o l'Ametlla de Mar, sí que tens en el cap un port de pescadors. Barcelona no. Barcelona no, però hi han. En parlarem. I de seguida que arribarem a 2:15, actualitzarem primer l'actualització dels serveis aquí a migdia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Brilla amb llum propi al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Les compres més extraordinàries t'esperen a Andorra del 8 al 24 de novembre. Consulta l'agenda visitandorra.com.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93-568-57-33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Així suenen les llamades reales de clientes de Octopus Energy, la companyia de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que para bienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Acabem d'escoltar les senyals horàries corresponents a 2:15 de la tarda, o del migdia, com vulgueu. O del dia, com us vingui de gust. Si us sembla, actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo. I és que la Dana, almenys a Catalunya, ja ha passat. Encara quedarà uns dies per sobre, però ja se'n va cap a Andalusia, sud de Portugal, i aquesta Dana, almenys a casa nostra, ja és història. Tot estirà a algun plogim petit inapreciable cap al Montsià, cap al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta, per aquesta zona. Res, que igual cau, que igual no cau, però és una cosa que serà molt minsa, no és una cosa segura. Per dir alguna cosa, les temperatures pugen de forma, en alguns punts, de forma clara, pujaran amb respecte a ahir, que ja notaven un fresquet de principis d'hivern, no? Però no, la cosa ja calma. Hi ha una tendència a l'estabilització. Això serà aquesta tarda. Aquesta tarda sí que hi haurà núvols, sol cap al Pirineu, comarques de Girona cap a Ponent, i demà divendres continuaran tenint cap a, sobretot al terç sud de Catalunya, núvols i boira que amenaça, no? Sobretot demà la protagonista, millor dit, serà la boira. Això sí, de cara al Pirineu i al litoral, el sol lluirà i les temperatures es mantindran. És a dir, no farà fred. Bàsicament, aquesta seria un fred com el que tocaria, no és el que tindrem. I com tindrem la... Això sí, parlarem de seguida, perquè l'afectació d'aquests dies a la circulació, sobretot ahir, sobretot també al terç sud de Catalunya, sí que va tenir una profunda afectació a la circulació. Però avui la cosa s'estabilitza. Anem a veure com tenim la xarxa viària. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs la situació arran de les pluges està totalment normalitzada i en aquests moments tenim algunes incidències. En concret, és el cas de la C-55, que entre Castellgalí i Manresa han topat dos vehicles, un d'ells està bolcat i estan fent pas alternatiu. En el cas d'una via una mica més petita, ja al Berguedà, la C-26 a Vià, estan fent pas alternatiu perquè ha bolcat un camió carregat de pollastres i la situació és complexa en aquest punt. La ronda del litoral va encarregada, sobretot perquè a la C-58 hi ha hagut un accident a Montcada cap a Trinitat i encara hi ha un carril tallat i s'ha hagut d'obrir el bus Bau Eco per a tots els vehicles menys a camions de més de 7,5 tones per poder millorar la situació viària, però la resta de vies se circula sense incidències. Això és tot. Que tingueu bona tarda.
Igualment, Sílvia, cuida't. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia.
Covarsí, selecció.
Sí, obrim ja definitivament el que és el vessant competitiu d'aquesta finestra FIFA amb ja jugadors del Barça implicats, no? Com per exemple Rafinha, que té un Venezuela-Brasil aquesta propera nit, o Koundé, que té un partit amb la selecció de França. I Covarsí, que finalment ha marxat amb la selecció espanyola. Després de la lesió de Pau Torres, el jugador del Barça, amb la seva màscara, doncs s'ha pujat a l'avió dels de Luis de la Fuente, que recordem, juguen la cinquena jornada d'aquesta fase de grups de la Nations League a camp de Dinamarca i la tancaran a casa contra Suïssa. És un dijous una mica d'entreguerres on els companys de Mundo Deportivo ens continuen donant fascicles de l'entrevista i la xerrada que hem tingut amb Deco, com el director esportiu del Futbol Club Barcelona. Primera vegada que una veu del Barça parla obertament de l'interès que hi havia aquest estiu per Nico Williams i de com ara sembla, ho deduiríem de les paraules de Deco, la finestra està tancada pel jugador de l'Atlètic de Bilbao.
Nico es un jugador que sí, que es verdad que nosotros nos interesó en el verano y que hemos intentado, pero a partir de aquí el jugador tomó una decisión y ya nada, en la vida que sigue nosotros hemos traído a Dani, que era la prioridad porque no teníamos este jugador en plantilla. La idea siempre con Nico sería tener un jugador más delante para competir porque queremos tener competencia de alto nivel, pero en el momento que el jugador decide o demuestra que no tenía interés en venir, ya esto no se habló más.
Vaja, és allò de que l'autobús passa una vegada només per la teva porta i si l'agafes bé i si no l'agafes, doncs gràcies, adeu-siau i bona tarda. Com és habitual, al municipal d'Aiguadols, a Sitges, s'han reunit allò que es diu trobada d'amics de Johan Cruyff en forma de partit de futbol. Hem pogut veure de curt llegendes del Barça, com Eusebio, com Julio Salinas, amics en resum del que era l'univers Johan Cruyff.
Han aguantat el partit sencer?
Bueno, aquests partits... Lo important no és aguantar sinó que l'important és fer retre aquest homenatge a la figura del Johan. Està per allà el Víctor Navarro, ens explicarà cosetes d'aquest partit a Esports Cope. Mentre que l'Espanyol, avui és el 125è aniversari del que va ser l'acte central de la commemoració del centenari de l'Espanyol. Vale? L'Espanyol, fundat el 1900. Centenari, any 2000. 25è aniversari d'aquell Espanyol-Argentina a l'Olímpic de Montjuïc. Ho rememorarem amb Martín Posse, un dels protagonistes d'aquell partit. El Girona han entrenat avui per darrera vegada. La plantilla de Manolo González tenia festa a l'Espanyol. El Girona ha entrenat avui per darrera vegada. Tornaran el proper dilluns i està molt content Alberto Díez. Està molt content perquè avui no s'ha lesionat ningú a l'entrenament del Girona.
Ja és notícia. La notícia és precisament que no s'ha lesionat cap més
jugador. Cueja aquesta polèmica que hi havia perquè s'havia suggerit que la possibilitat de la causa de les lesions del Girona fos la nova gespa de la ciutat esportiva. Ahir Quique Cárcel, recordem, va dir que la ciutat esportiva estava en perfectes condicions. Per cert, aquest Venezuela-Brasil afecta a Yangel Herrera. Edu Badia ha anat a veure el Barça femení perquè avui hem fet el Media Day de la plantilla blaugrana abans del clàssic de dissabte. Dissabte hi ha clàssic, de la Lliga Femenina, el Di Stéfano, Real Madrid, Barça. Bueno, escolti...
Un partit important.
O sigui, si fos per vostè, no hagués anat l'Edu Badia.
I tant que sí.
Ah, vale, vale.
Home,
vale.
Clar que
no,
sí.
Que ha posat vostè una cara una mica...
I tant que sí.
I en qüestió poliesportiva, en bàsquet, recordem, victòria del Barça a la pista de l'Estrella Roja, victòria del Joventut a l'Eurocup davant del Budugnos, i deixi'm que li digui que en plana poliesportiva en el món del waterpolo es disputa avui a 8:45 de la nit a la piscina de la Nova Escullera un partit d'Eurocup entre el Club Natació Barcelona i el Panathinaikos grec. És un partit que li pot valdre al conjunt català el passaport virtual per la propera fase, la ronda d'eliminatòries, però lo bo, lo bonic, lo interessant d'aquest partit és que s'ha obert una fila de compra d'entrades, la recaptació de la qual anirà directament als damnificats de la Dana.
Una fila zero, no?
Una fila zero.
Una fila zero, en aquest cas, eh?
Sí, senyor.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una molt bona tarda, cuida't.
I que tingui vostè un molt bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Com demà no ens veurem i tot això.
Ah, no, és veritat que demà estarem a Sabadell, amb la Fira de l'Oli, precisament, eh? Estarem parlant allà per parlar d'un dels productes joia d'Espanya, que és
l'or líquid.
L'or líquid, correcte, que tenim tantes varietats com zones productores d'oli, que no són poques. A Catalunya hi ha unes quantes, però sobretot Andalusia és on tindríem l'epicentre de tot això. Fixi's vostè que els italians, que són molt gestos per algunes coses, per altres igual no tants, però per...
Opa!
És veritat, és una
certesa. Per la línia 2 està trucant al cònsol d'Itàlia a Barcelona.
Ja, portugués segurament em donarà la raó, això passa a tot arreu. I aquí són molt llestos, perquè hi ha marques italianes que compren oli espanyol, l'etiqueten ells i el venen com oli italià.
Interessant.
No, però produït a Espanya, potser, perquè això s'ha de posar l'origen.
Home, entenc que ho posaran a l'etiqueta, vaja, entenc, eh?
En lletra petita, però la marca és italiana. Diu, l'oli italià, bé.
Oli italià amb denominació d'origen de Jaén.
I després estarem pendents molt dels arancels. Ara que entra l'amic Trump, què passarà amb els arancels a l'oli espanyol? En fi, hi ha molt de xerrar, perquè demà a Sabadell tenim aquesta fira de l'oli s'inaugura. Doncs demà estarem en directe des d'allà.
Molt bé.
Igualment, si no ens veiem, vols que...
3:05 de la tarda, Esports Copé, Joan Ballori al comandament.
Vale, després et porto una miqueta d'oli també.
Vale.
Va, que de seguida parlarem de peix, de pescadores del Port de Barcelona i en parlarem aquí a migdia, Copé, Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-15-83.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado la balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La pesca tradicional a Catalunya i la venda de peix fresc es troben en una situació crítica a causa de la disminució de la flota, el relleu generacional insuficient i els canvis en els hàbits de consum. Cristina Caparrós és armadora del vaixell Nus, al port de Barcelona, i ella destaca la falta de reconeixement del sector pesquer a la ciutat, a la capital catalana, on en pocs anys la flota ha passat de 29 a 22 embarcacions i els pescadors s'han reduït a la meitat, arribant actualment a 153. El relleu és complicat per la manca de formació de nous patrons i motoristes, i la majoria de tripulacions actuals són immigrants amb pocs coneixements de l'ofici. De fet, un estudi del SACIC indica que Catalunya ha perdut gairebé un 24% de les peixateries entre 2016 i 2021. En parlem precisament amb la Cristina Caparrós, armadora del vaixell Nus al port de Barcelona. Cristina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Mira, Cristina, jo estava dient que la dificultat del relleu generacional a la pesca. Estava encertat o no?
Sí, sí, sí. De fet, és una mica els relats que acabem tenint tots, no? En aquests moments, com tot el sector primari, la pesca passa per moltes dificultats per trobar qui es vulgui dedicar al món de la pesca en els propers 5-10 anys. I en el cas de Barcelona jo crec que és com més acusat per la manca de visibilitat que comentaves, no? Vull dir, a la Barcelona tenim moltes coses. Tenim museus, tenim cartes de restauració, teatres, una gran quantitat de coses que ens fa d'alguna manera que la pesca perdi aquest protagonisme, com podria passar en d'altres viles marineres, que si no, que tothom ho té molt present, no? Si algú se'n va a Port de la Selva, o se'n va a Vilanova, o se'n va a la Ràpita, sap perfectament on està el port, quanta gent hi ha, i aquí quedem una miqueta com diluïts, no?
Hi ha reconeixement del sector pesquer aquí a Barcelona?
Jo crec que hi ha poc reconeixement del sector primari en general, encara més pensaria, sense que ningú se m'enfadi, de ramaderia, d'agricultura, però del sector pesquer jo crec que hi ha encara menys visibilitat, en el sentit de que clar, o sigui, nosaltres quan feinegem estem fora, no? Vull dir, no hi som. I no podem portar els tractors de la Generalitat ni tallar una carretera
posar, amb les barques. Posar el Nus enmig de la Diagonal seria complicat.
I llavors som un sector una mica que està com una mica basat, no?, a fer la seva, naixent, i d'alguna manera no tenir aquest com reconeixement social, i això crec que juga en contra nostra a l'hora de fer una estratègia per buscar un canvi generacional.
Això sorprèn molt, perquè estem parlant del sector primari, que és essencial per la vida de la comunitat, en qüestió de em refereixo a l'alimentació, eh? Parlo de la pagesia i parlo del peix. Parlo del peix, peix fresc, a les peixateries en aquest cas. Per això sorprèn que quedi tan amagat tot el sector primari.
Bueno, jo crec que a nivell de comercialització, o sigui, penseu que el peix té moltes dificultats, no? Perquè és algo que extraiem del mar, que no podem fer veure com sortirà, és a dir, no és com un tomàquet que dius, bueno, mira, està verd, però demà veurem, o el xai pesa tant i calculem que tenen altres dificultats, eh? Però clar, és molt difícil planificar, és molt difícil també planificar amb les noves normatives, no?, que cada vegada ens estan reduint més els dies de pesca, però no ho sabem anticipat, per tant, gestionar-ho és diferent. I a més, o sigui, clar, una vegada arriba en terra, és un producte que dura fresc molt poques hores, que hi ha que tenir uns canals de distribució molt àgils, i llavors és una tendència una mica com que és que si no se'n sap molt, és difícil diferenciar el que és peix de proximitat del que és peix d'altura i més industrialitzat. I jo crec que això fa que la nostra pesca, que és una pesca de proximitat, una pesca on els vaixells van i venen cada dia, que no es fa una manipulació a bord, que no es fan descartes, que es fan parades biològiques, que estem dins de plans de gestió, no? Perquè al final els pescadors som els primers interessats en continuar pescant i en cuidar el nostre mar, i és una cosa que no pesca, no passa la pesca industrialitzada, no?
Per què creus que és tan difícil el relleu generacional? Què falta? Falta vocació? Falta formació?
Estàs fent una pregunta que jo crec que ningú seria capaç.
Falta estimular? Falta, és que possiblement els joves pensen, no, és que és una feina dura.
Des del meu punt de vista, falta... O sigui, del que jo crec que jo puc intentar fer i amb l'entorn que jo tinc, jo crec que sí que falta una mica de reconeixement i de falta canvi de discurs, no? De dir... Són molts els que hem tingut opcions de dedicar-nos a altres coses i ens dediquem a això perquè ens agrada i som feliços a l'aire lliure i ens agraden els treballs no monòtons i ens agrada el contacte amb la natura i ens agrada poder col·laborar amb científics i amb divulgació, i això, aquesta feina ho permet. En canvi, altres feines no ho permeten. I jo crec que aquesta part com de passió, d'ofici, de tradició, sí que queda com molt diluït, i també perquè tenim un discurs molt, en general, com a societat, en els temps que corren cap a la gent jove, però en particular cap a la pesca, com de molt de ui, no ens en sortirem, ui, no guanyem prou, ui, que és molt veritat en certs moments, però que hi estem lluitant i ho estem fent superbé. O sigui, amb totes les eines que tenim, tota la pressió administrativa, la manca de cursos, la manca d'eines, diguéssim, des de part de l'administració, per poder afrontar-los, ho estem fent superbé. I, en canvi, això, doncs, com que tenim un tarannà una mica més, potser més familiar, un tarannà més de casa, de lluitar cada dia, això queda molt diluït. I jo crec que hi ha molta gent jove que es sentiria molt identificada amb aquest tipus de tarannà i aquest tipus de feina, i potser hem de buscar la manera de fer-ho arribar.
Doncs, escolta'm, Cristina Caparrós, armadora del NUS, del Port de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per transmetre les teves impressions i respondre les preguntes que t'hem fet, molt amable.
Vinga, moltes gràcies i truqueu quan vulgueu.
Sí, ho farem. Gràcies. I aquesta és una situació que, bé, ara perquè tenim l'input de la Cristina, però que és una qüestió que tampoc ens sorprèn, perquè ja portem molt de temps, molts anys, amb aquesta tendència. Va, de seguida parlarem de tecnologia, parlarem amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, perquè Apple ja ha decidit competir en la tecnologia domòtica, entre d'altres coses, perquè jugones hay noticias. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de
notícies tecnològiques relacionades amb la tecnologia mòbil, PCs, jocs, consoles... Edu Porta, expert en tecnologia mòbil. Bienvenido.
Bon dia, buenos días.
¿Todo bien o qué?
Todo perfectamente.
Estupendo. ¿Qué pasa? Ahora Apple ha decidido meterse en el mundo de la domótica. Va a lanzar un centro domótico en el 2025, Apple.
Bueno, ya lo he intentado muchas veces. Apple ha tenido resultados mixtos en sus intentos de entrar en el mercado de la domótica, especialmente con su ecosistema de HomeKit. Aunque hay muchos dispositivos compatibles, la falta de un hardware propio y la integración independiente de terceros pues, ha hecho que su éxito sea limitado. Para mejorar esta situación, pues Apple está a punto de lanzar su propio centro domótico. Este nuevo dispositivo es pues, similar a un iPad.
Para aquellos que estén un poco perdidos, ¿qué es un centro domótico y para qué sirve?
Un centro domótico es lo típico que ves en las películas que tienen la típica tablet que controlan toda la casa, sí. Luces, las persianas, pues es eso.
Eso es. Es eso. Controlar la casa desde la tablet. Baja las persianas, pon más fuerte la luz, apaga la luz de...
Vale. Ya tenemos a Alexa, que lo puedes hacer mediante voz, pues esto sería pues hacerlo de forma manual, porque a veces pues no te acuerdas del comando, pues también va bien tenerlo. Puedes utilizar
vale.
Las dos.
Vale, de acuerdo.
Sea un dispositivo, ya digo, similar a un iPad de 6 pulgadas, contará con una pantalla, cámara y batería interna, será compatible con Siri y permitirá el control de pues más preciso sobre las luminarias, termostatos y otros dispositivos de HomeKit.
El problema es que esto es una pasta, porque no solo comprarte el sistema, sino adaptar la casa.
Pero lo bueno es que adaptarte la casa a día de hoy es a domótica es bastante barato, o sea, no es tan caro como lo era antes, no. Yo tengo la casa domótica al 80% y no es tan caro.
No. ¿Cuánto cuesta, más o menos? ¿Un precio así aproximado?
Joder, es que claro, depende de cada kit.
¿2000?
No,
¿3000?
Muchísimo menos.
¿A menos?
Sí, hacer unos switches para que las luces sean compatibles te puede costar, yo qué sé, 10, 30 euros. Y entonces los pones dentro de los apliques y ya tienes las luces así.
Yo pensaba que esto era más.
No.
Más vale,
es,
vale.
Es bastante barato. Hombre, si quieres la persiana domótica, pues sí, 200 euros te puede costar el cambio del motor domótico. Bueno, pero es una persiana grande, ¿no? Realmente funciona bastante bien. Bueno, el centro domótico de Apple está en las etapas finales de este desarrollo. Se podría lanzar en marzo de 2025 con las características de soporte para mesa, pared, sistema operativo específico y capacidades de detección de distancia de usuario para ajustar a la interfaz. Es competencia directa al Echo Hub de Amazon, que sí, justo sí. Ha salido hace 6 meses.
O sea, ahora van a darse de tortas por la domótica de las casas entre Amazon, Google...
Sí.
Pero Google lleva a distancia porque ya hace tiempo, ¿no?
Para mí la número uno sigue siendo Amazon.
Amazon.
En estos, la Alexa es la que mejor funciona para domótica en casa, para mí.
Muy bien. Bueno, por cierto, ¿no será compatible en Europa? Porque Apple lo que suele hacer, cuando saca una cosa, no piensa en Estados Unidos y el resto se la trae un poco al pairo. Porque
bueno.
Ahora, además, precisamente, digo esto porque la Comisión Europea está advirtiendo a Apple sobre el bloqueo geográfico de sus servicios multimedia y está pidiendo que cambie un poquito el tema, que piense un poco planetariamente y no en su puñetero Estados Unidos solo.
Exactamente. Bueno, en verdad es porque la Comisión Europea, en colaboración con la Red de Cooperación de Protección al Consumidor, lo que hace es, ha notificado a Apple el uso del bloqueo geográfico de servicios de la App Store, tanto Apple Arcade como Apple Music, por violar normativas comunitarias. Esto habla de la Unión Europea.
Vale.
Que tú tengas otras leyes en Asia o en Estados Unidos, pues yo puedo entender que haya diferencias. Pero en toda la Unión Europea, en teoría somos un conjunto,
sí.
No tendría que haber diferencias entre Italia, Francia o Alemania.
Y las hay.
Y las hay. Entonces, la CPC encontró restricciones discriminatorias a los consumidores europeos según la ubicación, limitando acceso a servicios y métodos de pago y descargas. Entonces, desde el 2018 hay un reglamento en la Unión Europea que prohíbe el bloqueo geográfico, injustificándola para evitar esta discriminación por nacionalidad. Bueno, pues la CPC exige a Apple que tome medidas en un mes para abordar estas cuestiones y
bueno.
Si no lo hacen las autoridades nacionales, pues podrían imponer sanciones. Y ya ves como últimamente están metiendo unos sablazos guapos.
Sí, sí, además de verdad, se está financiando los países gracias a las grandes tecnológicas a base de multas.
Sí, sí.
A base de multas, vamos a hablar de una tele nueva. ¿Sale una tele nueva?
No es una tele.
¿No es una
tecnología nueva de LG.
Ah, Una pantalla flexible.
Exacto.
Que se estira hasta un 50%. No lo acabo de entender. Perdóname, yo ya me estoy haciendo viejo para ciertas tecnologías. ¿Esto qué es? Que coges la tele, la pantalla y
la estiras.
¿Y esto para qué sirve exactamente?
Bueno,
¿cuál es la gracia? Está bien, ¿no? A mí me gusta, pero vale. ¿Y?
Bueno, puede ser para... Ten en cuenta de que son... Ahora esto se está probando, son pantallas pequeñas, pero para un futuro, lo típico de una pulsera para darle... Para que sea flexible, incluso estirarla, ya sí. Puede ir bien. Incluso las pantallas curvas, sí. Una pantalla normal y la quieres hacer curva y la estás estirando un poco, podría funcionar para cosas así. Bueno, pues LG Display ha presentado un innovador prototipo de una pantalla flexible que destaca por su capacidad de estirarse hasta un 50%, superando el 20% del primer prototipo que tenían. Este nuevo modelo, que no es OLED, sino es micro LED, tiene un tamaño de 12 pulgadas en estado de reposo, y se puede expandir hasta 18 pulgadas.
Ah, estaba viendo por aquí las aplicaciones de este tipo de cosas, instrumentos para automóviles, los uniformes de los bomberos y demás. Para adaptarla, vaya.
Efectivamente.
Vaya.
Ya digo, durante esta presentación mostró diferentes aplicaciones potenciales. La verdad es que está muy bien. Eso no está para producción realmente, esto es, son prototipos. Esto sería muy caro a día de hoy, pero es una tecnología a futuro que es muy interesante seguirle, la verdad.
Muy bien, el rastro.
El rastro.
Vamos a poner los pies en el suelo y vamos a hablar de jugones. Los que hemos jugado al Comandos,
por ejemplo,
o al Coco Tony Wilf, por ejemplo.
Ya, tiramos ganas.
El Coco Tony Wilf es de Spectrum, estamos tirando sí. Y de Commodore. Ahora se ha lanzado un Preservation Program para asegurar la compatibilidad de 100 juegos clásicos para PC. Supongo que el Coco Tony Wilf no entra aquí.
Ese
pero
no está.
Pero el Comandos está.
Sí que entraría. No sé si está en la lista, habría que mirarla, pero seguramente.
¿Y el Civilization 2, por ejemplo?
Tendría que mirar la lista porque no la he mirado mucho, pero seguramente ese tipo de juegos sí que estarán.
¡Qué maravilla!
GOG, que está fundada en el 2008 para preservar los videojuegos clásicos en PC, ha lanzado esta Preservation Program para asegurar la compatibilidad de 100 títulos clásicos y actualmente con configuraciones modernas de ordenadores. Este programa destina recursos para que los juegos sean compatibles con el hardware actual y el futuro, garantizando a los jugadores que puedan disfrutarlos sin problemas.
Eso es una maravilla.
Es una maravilla.
Hombre, claro, es que hay juegos muy buenos que bueno, tal vez no pueden competir en gráficos con los actuales, ni mucho menos, pero no es en sí el gráfico, sino la jugabilidad del juego.
Y solamente por historia de videojuego tendrían que
historia,
ser funcionales.
Por historia y por los nostálgicos, como
nosotros, sí.
Bueno, tú no sé, porque tú eres más puesto en más juegos más modernos.
No, pero me encanta volver a juegos antiguos. Me gusta muchísimo.
El Comandos, además tuve el honor de entrevistar al creador de Comandos en este programa. Oh, tipo fan, es fenómeno fan esto, ¿eh?
Yo al Comandos es de los juegos que le di muy duro en mi juventud.
Bueno, Edu Porta, experto en tecnología móvil, muchísimas gracias por las novedades.
Nos vemos la semana que viene.
Cuídate mucho. Doncs, després de tot això ja ho sabeu. Atenció, nostàlgics que tenim, que som maduritos, que ja tenim una edat i que tenim el Civilization 2 de Sid Meier's o el Commandos en el ment. Mira, igual tenim una segona oportunitat. Podeu tornar a escoltar totes les xerrades del programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. I ara arribem a les dues. I continuem explicant tot el que us interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.